El matí de Catalunya Ràdio.
I avui, sens dubte, l'entrevista que ens interessa, ens interessava en qualsevol cas, perquè no sabíem que rebrien la pressió que han rebut Ciutadans, el grup parlamentari de Ciutadans que va guanyar aquestes eleccions el 21 de desembre, recordem-ho, més d'un milió de vots i 36 escons al Parlament de Catalunya. Tenim el seu portaveu, Carlos Carrizosa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè quan hem sentit a Rafa Hernando del Partit Popular, al socialista José Luis Ábalos, a Joaquim Gay de Montellà, fent-vos pressing perquè intenteu investir Inés Arrimadas com a presidenta, hem pensat, home, a veure què respondrà Carlos Carrizosa. Perquè, és clar, nosaltres us entenem, els números no surten per enlloc. Què pretenen amb aquesta pressió?
Doncs segurament per part dels empresaris suposo que serà l'angoixa de veure que l'economia catalana no creix al mateix ritme que la resta d'Espanya. I que és titular a totes les portades dels diaris. I per part del Partit Popular i del Partit Socialista, doncs, no sé ben bé què pretenen. El que és un fet és que nosaltres no tenim els escons suficients per fer ara per ara una investidura, perquè precisament el Partit Popular es va enfonsar i el Partit Socialista no va créixer massa, i això va fer que nosaltres, tots els partits constitucionalistes, tinguem menys escons dels esperats. Per tant, nosaltres vam fer els deures i vam treure bona nota a l'examen, vam guanyar amb diferència, però els minvats resultats dels altres partits ens ha deixat, de moment, en un wait and see, en un esperar i ver.
Per tant, Carlos Carrizosa, no fareu un intent d'investidura que seria amb 57 escons i màxim el suport dels comuns, no? Posant-nos en l'escenari que els comuns us donessin suport, estaríeu a 65 de 68.
Exacte, o sigui, això és una evidència.
Matemàtica pura.
Una altra cosa és veure què faran els partits independentistes, si Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'hi posaran d'acord amb el candidat i en la investidura i en totes les qüestions relatives a un nou govern, i tindran tots dos, a més, el recolzament de la CUP. Per tant, això també s'ha de veure, s'ha d'esperar. Hi ha persones allà que ja es veurà si prenen possessió de l'acte, ja es veurà si aquests candidats que diuen per president de la Generalitat estarien en condicions de ser-ho o no. Per tant, n'hi han de bastantes incògnites i que s'han d'esvair una mica abans de donar un pas com aquest.
Carlos Carrizosa, ara anirem cap als independentistes, però abordem una qüestió que tu apuntaves quan contestaves la pressió que us estan fent des de PP i de PSOE, i dius al Partit Popular no li han anat bé aquestes eleccions i el PSC només ha obtingut un escó més dels que tenia. Per tant, el bloc constitucionalista, doncs, no ha guanyat aquestes eleccions. Inés Arrimadas va ser molt sincera quan ho va valorar, també, evidentment, van dir hem guanyat, però la situació és la que és. Aquest desgast entre PP i Ciutadans serà una tònica de tota la legislatura?
Cadascú es pren les coses com pot i com sap, i diguem que el PP podríem dir que no s'ha pres gaire bé aquest resultat de les eleccions, i no sé per què ens està mirant massa, potser, i també a nivell nacional. Nosaltres sempre hem fet el mateix. Nosaltres no mirem als nostres rivals, sinó que mirem a les nostres idees i les comuniquem i diem allò que creiem que és el bo pels catalans en aquest cas, i si no per la resta dels espanyols. I sembla que el Partit Popular està més ocupat en veure'ns com ja va fer a la campanya electoral, que ens va atacar reiteradament, i aquest va ser el seu resultat. Jo no sé si ara amb la pressió aquesta també els hi anirà gaire bé, però són decisions que ells prenen i ja veurem com van aquest cop.
En una entrevista que ha concedit Juan Arza, membre del Partit Popular Català, que ha plegat del seu càrrec fruit de la derrota, és la persona que ha dimitit com a responsable d'estudis del Partit Popular Català, avui en aquesta entrevista al País, que segur que tindràs ocasió de llegir, Carlos, que ara encara és molt d'hora, nosaltres ens llevem de matinada i per tant ja ens l'hem llegit, diu que que no s'ha escoltat prou els membres del Partit Popular a Catalunya i que s'ha deixat que passés per davant el Partit Popular a nivell d'Espanya en l'estratègia, que això és un error que s'ha comès. Està d'acord amb aquest diagnòstic per explicar el fracàs del Partit Popular a les eleccions del 21D?
Ells sabran quins errors han tingut. Jo el que li puc dir és que, per part de Ciutadans, nosaltres diem el mateix aquí a Barcelona o a Reus, per cert, i a qualsevol lloc de la geografia espanyola, i ens va bé aquí, a Catalunya, ens va bé a Reus i ens va bé a la resta d'Espanya. I jo no sé si el Partit Popular necessita o està acostumat a fer dobles, triples o 17 discursos alhora a Espanya, però nosaltres no és el nostre cas.
Hauria de dimitir Xavier García Albiol per facilitar l'entesa entre Ciutadans i el Partit Popular en aquesta legislatura?
No, nosaltres no posem caps a sobre de la taula per parlar i per entendre-nos. O sigui, nosaltres el que hi fiquem, com ja vam fer per donar suport al govern de Mariano Rajoy, són qüestions concretes, 200 punts, igual que vam fer amb el Pedro Sánchez quan en el seu dia vam fer un pacte, o a qualsevol lloc de la geografia espanyola, a Andalusia amb la Susana Díaz o a Madrid amb la senyora Cifuentes. Nosaltres fem pactes de govern i no demanem caps, si no és per qüestions de corrupció, que també ho van fer, però era per qüestions de corrupció.
Mm-hmm. El socialista José Luis Ábalos insisteix des del PSOE, i això ho fan els socialistes, de dir, escolteu, heu d'intentar-ho, i també Joaquim Gay de Montellà, Foment del Treball, i suposem que a partir d'aquí hi haurà més i més pressió sobre Ciutadans. Creieu que aquest pressing és amb l'expectativa d'unes noves eleccions o que es bloquegi la governabilitat de Catalunya o dels partits independentistes i aleshores perquè no s'entenguin o perquè no arribin a formar el govern de concentració que van anunciar, etc, etc, i acabem anant a unes altres eleccions?
Jo no crec que sigui una jugada maquiavèlica per portar-nos a unes altres eleccions per part dels empresaris i tampoc no veig, amb els resultats que han tret el Partit Popular i el Partit Socialista, que els hi convingui massa unes altres eleccions. Jo crec que no hi convé a ningú, però també li dic que el que menys convé de tot a Catalunya, i jo crec que l'economia ho està dient dia a dia, és tenir un govern dels mateixos que faci el mateix. I, per tant, jo crec que tots ho hem de repensar i que també els partits independentistes, facin el que facin, haurien de repensar també els resultats, també aquest triomf de Ciutadans que va tenir el suport de moltíssims catalans i també que ells no han tret la majoria de vots dels catalans i que és la llei electoral la que els ha donat aquest triomf en escons al Parlament de Catalunya.
Sí, però això també passa.
Ho hem de pensar, això.
Això, Carlos Carrizosa, també passa, perquè la llei d'ON és la que aplica la LOREC, que és l'espanyola, i per tant també passa en les eleccions espanyoles, i en aquests moments el govern de Mariano Rajoy, si no fos per Ciutadans i pel PSOE, evidentment no governaria Espanya.
És veritat,
no?
Mònica, però això tampoc no s'excusa perquè aquí, per part de l'independentisme, es digui que es vol implantar una república si no es té la majoria dels vots de tots els catalans i a la brava i saltant-se les lleis, que és el que hem vist i és el que està afectant a l'economia i a les empreses que fugen.
No, li ho deia perquè els tres partits, diguem, que defensen la República Catalana, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, tenen 100.000 vots més que les eleccions del 27S del 2015. Tenen 2.075.000 vots. Per tant, no han retrocedit, han incrementat suport.
Amb els vots que tots hem incrementat el suport perquè hi ha hagut menys abstenció, però el percentatge, en percentatge de vots, han retrocedit.
Però li vull dir que el problema, percentatge 1% amunt, 1% avall, 100.000 vots, el que sigui, al final el problema està aquí damunt la taula, Carlos Carrizosa, i estem en un cul de sac. I per tant, avui dèiem, el 155, si no s'aixeca, no hi ha autonomia, perquè és evident que no hi ha control de l'economia i, per tant, no hi ha govern. Quina és la demanda que fa Ciutadans com a primera força del Parlament al govern de Mariano Rajoy perquè faciliti que tinguem una legislatura amb una certa normalitat i no excepcionalitat, que és la que tenim?
Jo crec que la pilota està al taulell més dels partits independentistes, perquè el 155 ja ha complert, diguem, bona part dels seus objectius, que eren, bàsicament, convocar unes noves eleccions i donar la paraula als catalans perquè hi fiquessin un altre govern. Sí. Els catalans han dit el que han dit. La llei electoral és la que és. Per tant, amb aquesta desavantatge és com amb la que ens trobem els partits constitucionalistes d'aquest bonus que tenen els partits independentistes, que els hi donen els escons que els hi mancaven. Per tant, ara jo crec que la pilota està en el taulell dels independentistes, que hauran de decidir si, perquè ja el 155 no faci falta, per dir-ho així, ells només han de fer una cosa, que és respectar les lleis. És que només és el que han de fer, governar la nostra autonomia com el que és una autonomia, amb les lleis que tenim, lluitar per allò que ells pensin que han de fer dintre de les lleis, com hem de fer tots els ciutadans, i ja està. I això ja provocaria l'aixecament del 155. O sigui, no
però l'aixecament del 155 no ha de ser automàtic en el moment en què hi hagi nou govern?
Jo crec que quan hi hagi nou govern també haurem d'atendre a veure què és el que fa i el que diu el candidat en el seu discurs d'investidura. Ja li dic, ja li he dit abans, que jo no donaria per fet que tinguem un govern ni presidit pel senyor Junqueras ni presidit pel senyor Puigdemont, perquè són persones que sabem tots quines són les circumstàncies que tenen i que podrien no poder atendre a una diguem, un encàrrec de tanta altura com és ser el president de la Generalitat. Per tant, haurà de veure's qui és la persona al final que pot fer de president de la Generalitat de Catalunya, i això és una incògnita molt gran i molt greu, i per tant, fins que no estigui clar, doncs no, jo no sé si seria prudent aixecar les mesures de govern fins que no tinguem govern.
M'està dient que vostès com a grup parlamentari, que seran a l'oposició i la primera força de l'oposició, amb més força que mai, no reconeixerien un govern amb Carles Puigdemont de president o Oriol Junqueras de president?
Mirin, jo crec que no es tracta de reconèixer o no. Jo crec que seria dolent per Catalunya.
Bueno, això ja ho entenc, ja ho entenc. Però reconèixer-ho democràticament, si hi ha un govern que és investit en el Parlament de Catalunya...
Miri, hi ha una qüestió molt important aquí. O sigui, el senyor Junqueras està privat de llibertat, però no està privat dels drets. I podria ser, sobre el paper, podria ser un president de la Generalitat, i tampoc no està privat dels seus drets el senyor Puigdemont, el que està és fugit. Si vingués aquí, segur, de ben segur, que acabaria a presó. Sí. Si acaba a presó, amb un president de la Generalitat a presó, jo crec que això pot quedar molt èpic, o pot donar per fer conjectures i per fer... Bueno, però no és operatiu, està clar. Un president de la Generalitat s'ha de reunir amb gent, ha de viatjar, ha de pisar territori, sí, ha de tenir reunions, ha de... I, per tant, jo crec que no és operatiu i no és possible. És que parlem de coses que molts cops sembla que estem marejant la perdiu perquè no es podria fer.
Però si s'arribés a fer, perquè es pogués investir Carles Puigdemont a distància per via telemàtica, com deia Jordi Turull ahir des del matí de Catalunya Ràdio, que no ho descartaven, sense que hagués de venir al Parlament, Ciutadans ho impugnaria?
La investidura telemàtica no pot ser, igual, i és un invent del senyor Turull, igual que ho va ser en el seu dia el cens universal, que ell va dir, el cens universal es pot votar allà on es vulgui. El cens universal no existeix, i la investidura telemàtica tampoc no existeix. O sigui que nosaltres sí que no reconeixeríem una investidura d'algú que no hi fos en el Parlament de Catalunya i pogués fer un discurs com cal d'investidura i ser votat allà. Per tant, nosaltres això sí que no ho admetríem com legal, bàsicament perquè no és legal i no és normal i no té cap ni peus.
Per tant, si a Oriol Junqueras el deixen sortir de la presó de Soto del Real i d'Estremera el dia 4 i pot assistir a una previsible investidura a Oriol Junqueras, vostès això no ho impugnarien?
Això no suposaria una diguem, sobre el paper, s'hauria d'estudiar jurídicament, però jo penso que jurídicament seria possible. I si jurídicament és possible, nosaltres no ho impugnaríem, si jurídicament és possible, que s'hauria d'estudiar. Però jo crec que a primer cop jo penso que no seria jurídicament inviable. Per tant, nosaltres hi posaríem totes les objeccions polítiques perquè no ens semblaria adient que un president de la Generalitat pogués exercir el seu càrrec des de la presó. No? Per tant, aquesta seria la nostra objecció bàsica, és operativa i política.
Carlos Carrizosa, més coses, va. La presidència del Parlament de Catalunya. Avui, quan hem agafat els diaris de bon matí, portada a La Razón. Sembla ser, segons diu La Razón, que s'estaria explorant la possibilitat que fos Xavier Domènech el president del Parlament, i això seria una negociació que estaria en curs entre Junts per Catalunya. Nosaltres no tenim cap confirmació, és res, ho hem llegit a La Razón. Què li semblaria que una figura com Xavier Domènech, que podríem, entre cometes, seria un partit que no s'ha posicionat ni en el bloc dels partits constitucionalistes com a tals, ni en el bloc dels partits republicans independentistes, estigués presidint el Parlament?
Doncs a mi no, diguem, em sorprèn aquesta opció, perquè jo crec que el primer que ens hauríem de plantejar és que potser si Ciutadans no pogués fer govern per la qüestió de l'aritmètica parlamentària,
sí,
el més democràtic potser seria que el president del Parlament fos una persona de Ciutadans, perquè és allò que democràticament donaria la resposta. El Parlament és un òrgan que està pensat per controlar el govern de la Generalitat, i seria una bona idea que és simbolisme molt democràtic de donar al cap de l'oposició, que seria el partit més votat, la presidència del Parlament de Catalunya. I això nosaltres ho veuríem ben lògic, i a més a més amb l'afegit de que nosaltres podem tenir dos membres a la mesa del Parlament. Per tant, jo crec que això s'hauria de parlar. I contra el senyor Domènech no tinc res, però també vull recordar que mai un partit amb menys de 9 escons, nosaltres mateixos teníem 9 escons i no estàvem ni siquiera a la mesa del Parlament. I, per tant, que estiguin els comuns, tampoc no ho veig lògic, perquè mai no ha estat aquesta l'opció del Parlament de Catalunya.
Carlos Carrizosa diu, com que nosaltres no podrem formar govern, però som el partit més votat i el que tenim més escons, seria lògic que nosaltres puguem tenir la presidència de la mesa del Parlament.
En cas que no es pogués formar govern, sí, sí, per part de Ciutadans.
Sí. Aleshores, Carlos Carrizosa, vostès això, aquesta idea, l'han començat a parlar ja amb el PSC, amb el Partit Popular, o fins i tot amb Junts per Catalunya, amb Esquerra, amb els Comuns, amb la CUP?
Aquesta idea, nosaltres hem fet uns primers contactes i s'ha expressat. S'ha expressat. El que passa és que nosaltres hem fet, com li dic, uns primers contactes i encara no hem arribat, diguem-ne, a fase de, diguem-ne, ja de negociacions. I per exemple, això que em diu vostè del senyor Domènech m'ha assabentat jo aquest mateix matí, perquè no es va mencionar en cap de les converses que hem mantingut.
Per tant, l'opció que Ciutadans tingués la presidència del Parlament està plantejada damunt la taula. Reaccions en aquests primers contactes positives, senyor Carrizosa?
Neutres. Aquí parlem tots de les nostres sensacions del que hauria de ser, i encara no puguem dir que hem començat a la fase de negociació pròpiament dita, sinó de plantejament.
Carlos Carrizosa, com vostè sap, la presidència del Parlament de Catalunya, normalment es busca una figura, doncs, que tots els partits s'hi sentin còmodes. Ara no valorarem...
Senyora Forcadell.
No valorarem. Ja ha caigut a la trampa, senyor Carrizosa. Anava a dir, no valorarem ara les figures anteriors. No se n'ha pogut estar.
La presidenta de l'ANC, que representava tots els catalans i deia que
senyor Carrizosa,
que no eren ciutadans de Catalunya i que eren els enemics de Catalunya, i que li vam retreure veure la primera sessió a la senyora Forcadell. Clar,
com m'agrada que arribi...
Catalunya no és un exemple d'aquestes coses.
Com m'agrada que arribi amb aquesta energia a final d'any, senyor Carrizosa. Escolti'm una cosa. No, sí. La pregunta era, a qui proposarien, senyor Carrizosa, per presidir el Parlament de Catalunya?
Les persones encara no estan decidides i jo el que li he dit és que per si estem parlant de qui podria presidir el Parlament de Catalunya, sense cap dubte podria ser una persona de Ciutadans.
Sí, però seria Espejo Saavedra que ja hi és a la mesa o seria, per exemple, vostè una figura... A vostè li faria il·lusió presidir el Parlament de Catalunya?
La veritat és que a mi, no em faria especial il·lusió presidir el Parlament de Catalunya i en canvi, sí que penso que el senyor Espejo Saavedra, si fos el cas, doncs sí que podria fer-ho excepcionalment bé, però tampoc no es parla de cap nom encara i vostè em pregunta per ell concretament, i jo el que li dic és que sí que és una persona absolutament capacitada si arribés al cas.
Per Ciutadans, quina seria la data preferible per fer la Constitució del Parlament? Esgotar el termini del 23 de gener o com abans millor i anem-ho accelerant per no passar més temps?
Jo crec que ha de ser sempre un terme mitjà, no? Ni arribar a l'última data possible, ni tampoc no esperar gaire. Jo crec que, bueno, és normal que s'hagi de donar una mica de temps a les parts per negociar, però tampoc no ens podem dormir.
Amb la participació rècord que hi ha hagut en aquestes eleccions i aquests 70 diputats i diputades a favor de la Constitució de la República Catalana, es pot donar per acabat l'argument de la majoria silenciosa? Ara sí, no? Tenim un retrat bastant exacte del nombre de vots, parlem, perquè sí, els escons sí. ja sabem que evidentment aquesta llei d'ONT és millorable tant en l'àmbit espanyol com en el d'aquí a Catalunya. Però ara vostès estan tranquils amb el retrat que tenim en nombre de vots de totes les formacions polítiques?
Nosaltres pensem que ha hagut una força important, o sigui, que s'ha demostrat que els partits independentistes tenen una gran força i un gran suport de part de la població, i que això vol dir que ens hem d'escoltar i que hem de parlar i hem d'arribar a solucions amb aquesta importantíssima part de la població de Catalunya que aposta pel trencament. Però també li dic, s'ha demostrat que hi ha moltíssims catalans que estan absolutament contraris a les opcions que han endegat els partits independentistes i que hem guanyat, a més, les eleccions. I, a més, que som majoria aquells partits que estan enfront d'aquesta forma de portar les coses a la república que ells diuen, i que ha estat la llei electoral la que ha donat aquesta majoria d'escons. I jo només dic el següent. Podem fer un govern. Ara mateix es podria governar per tots els catalans amb les qüestions, sigui quin sigui el partit que governi al final, si és independentista o si no ho és, per aquelles qüestions que ens importen a tots i també per fer tornar les empreses. Però és que per fer tornar les empreses i tenir una economia forta. Els independentistes s'han de resignar de que no fan majoria de vots. De vots, d'escons sí, però de vots no. I això té molt de relat. I jo crec que aquest, diguem, entestar-se en que ells volen implantar una república sense la majoria de vots, que això ha estat molt clar perquè hi ha hagut precisament molta participació i ha guanyat un partit que s'està enfrontant en aquesta forma de saltar-se les lleis, doncs jo crec que ells s'haurien de recapacitar i dir, vale, doncs governarem. I què farem? Quin serà el nostre programa de govern? Primer, tornar a unir els catalans, o amb ells no els importa. Ells pensen que ja tenen majoria d'escons i que ja és igual aquesta fractura de la societat. Volen seguir així? Jo crec que no, que hauríem de parlar per veure com fem per unir un altre cop els catalans. Hauríem de parlar per veure com fem que l'economia catalana no sigui notícia perquè està perdent potència. És que estem perdent potència, és increïble.
Ah,
què volen, arruïnar-nos?
Una persona d'aquestes empreses que van canviar de seu em va dir, ara ens diuen que ara sí, que ara ja podem tornar. És a dir, aquí no s'haurien de seure tots vostès, tots els partits polítics i també tots els actors econòmics que han influït també durant aquesta darrera etapa de la vida política catalana i tots assumir el grau de responsabilitat que uns i altres tenen, segur que uns més que d'altres, i ara no ens posarem a discutir. I realment escenifiquin davant de la societat catalana que tots vostès, tots, tenen aquesta predisposició?
M'agradaria, Mònica, però jo crec que això passa també perquè els partits independentistes reconeguin que es van equivocar, o que no ho diguin que es van equivocar, però que actuïn com si reconeixessin que sí que es van equivocar i que comencin a fer altres coses i comencin a pensar com poden, en quin dia podrien ells acabar, si poden, tenir més vots que no pas l'altra meitat de Catalunya. Però mentre en tinguin menys, jo crec que ells han de tenir un principi de realitat i ja amb aquest principi de realitat acceptat jo crec que ja podem parlar de tot perquè ja no ens sentirem tan, diguem, tan preocupats perquè governi un partit que sigui independentista, escolti.
I finalment, Tabàrnia. Si jo li dic Tabàrnia, vostè què pensa?
Jo penso que és una broma i que és una broma que té la seva gràcia perquè està posant davant del mirall els arguments de l'independentisme i que molts independentistes es posen molt nerviosos i no volen acceptar ni parlar-ne d'un Tabàrnia, però que seria pues, amb els mateixos principis del dret a decidir i de la resta de Catalunya ens roba, la Catalunya subsidiada vive a costa de la Catalunya productiva i coses de la Tabàrnia productiva. O sigui, això seria... És com una broma, però és una broma que és útil per remoure una mica les consciències i a veure on som i on hem arribat, amb quins arguments.
Molt bé, doncs, Carlos Carrizosa, portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, que segur continuarà sent, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingui una bona entrada d'any, si no parlem abans.
Moltíssimes gràcies, Mònica, i el mateix us desitjo.
Gràcies, que vagi bé.
Gràcies, adéu. Catalunya Ràdio.